Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 31 d'octubre de 2025. Avui acomiadem octubre i celebrem la Castanyada i Tots Sants. La veritat és que al llarg de tota la setmana hem posat molt el focus en aquestes festivitats. Hem parlat de panellets, de castanyes, de moniatos, del sentit religiós de la festa, de flors. Hem tocat totes les tecles. Com cada matí, en nom de tot l'equip, que està a punt ja per entomar aquest darrer dia de la setmana, aquest divendres, i tancar més, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un divendres 31 d'octubre que començarà amb la meteo, amb la prèvia del cap de setmana, d'aquesta nit de castanyada, a càrrec d'en Marc Paredes, d'aquí uns minuts. I tot seguit els esports, una prèvia ràpida centrada en l'hoquei, patins i el futbol, i l'entrevista del divendres dedicada a la mitja marató de l'Espirall. A 9:45, cita amb l'actualitat de les nostres comarques el primer flaix informatiu d'aquest matí. Tot seguit, roda d'alcaldes. Avui ens quedem a l'Alt Penedès per conversar amb l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catassús. A les 10:06, l'entrevista va de llibres d'emprenedoria i de resistència, també, perquè la llibreria Mitjans del Vendrell, la més antiga de tota la vegueria penedesenca, comença una nova etapa i aquesta tarda fa una cadena humana per traslladar els últims llibres cap al nou local. Avui el seu propietari, el Jordi Mitjans, ens acompanya a l'entrevista del divendres. A 10:45, 5 minuts a càrrec dels serveis informatius per actualitzar-nos i posar-nos al dia d'aquest divendres. Després d'aquest segon flaix, el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Com cada divendres, no pot faltar el repàs a la cartellera cinematogràfica amb Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, que ens acompanyarà a partir de les 11 i uns minuts. A 11:45, de nou cedim l'estudi i el micro als companys dels serveis informatius perquè ens tanquin ja aquest matí de divendres a l'últim flaix del dia, tancant el divendres i anticipant també activitat d'aquest cap de setmana i de castanyada. I acabarem amb Territori Penedès, aquesta secció amb la qual tanquem setmana i que després també podeu recuperar en format podcast. Avui descobrirem un petit poble amb encant medieval, Vila de Llops, i ho farem amb Marcelo Desvalls, propietari de finca Vila de Llops, i amb el Josep Anton Pérez, de Via Penedès. Així sonarà, aquestes són les veus d'aquest divendres a l'antena del Penedès en xarxa, a partir d'ara i fins les 12.
El temps.
Amb ganes de saber com serà aquesta nit de castanyada, com serà el cap de setmana, si hi ha canvis a la vista. De seguida ho resolem. Amb Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona castanyada. Arrenquem aquest divendres i ho fem amb un ambient molt agradable, temperatures fresques, ara a primera hora encara, però la tendència serà que pugin i avui aquest dia de la castanyada serà bastant tranquil, amb la presència d'alguns núvols alts i prims i el sol com a protagonista. I aquest migdia, que fins i tot les peces d'abric en sobraran perquè les temperatures seran bastant suaus al voltant d'aquests 22, 23, 24 graus les més altes i, per tant, no tindrem aquesta sensació de tardor que anys enrere caracteritzava doncs, el dia de la castanyada. A partir de demà, el dia de Tots Sants, mantindrem aquest ambient agradable, temperatures bastant superiors a les que tocaria, no obstant això, al matí doncs, encara serà fresc i al migdia, a màniga curta, perquè pujaran encara una miqueta més aquestes temperatures màximes i tot plegat amb pocs canvis. Potser a la tarda tindrem alguns núvols un pèl més gruixuts, però poca cosa, i com a molt, el matís de la jornada, al conjunt del país serà la possibilitat d'algun plogim en punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran. I de cara als propers dies, el dia de Tots Sants, demà mantindrem aquestes temperatures estables, agradables, o fins i tot superiors a les que tocaria, i a partir del diumenge, dilluns i dies posteriors tendiran a baixar per situar-se ja sí, una miqueta per sota del que tocaria per l'època, per tant mantindrem i tornarem a recuperar aquesta fresca i potser a partir de dilluns no descartem la possibilitat d'alguns plogims de cara al migdia, encara ho haurem d'anar matisant, però serà poca cosa i de fet serà l'anècdota i el matís de tota la setmana que ve perquè s'esperen que les temperatures sí que siguin un pèl més baixes, però que el sol s'imposi de cara als propers dies. Això és tot, que acabeu de passar una bona castanyada i també una bona diada de Tots Sants.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest divendres 31 d'octubre fent una prèvia del més destacat d'aquest cap de setmana a càrrec del nostre company Miquel Cuenca, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs, com comentaves, els principals partits d'aquest cap de setmana. Comencem en hoquei patins amb l'Hockey Lliga aquest dissabte, a un quart de 5 de la tarda. Noia i Calafell obriran la jornada 7, derbi penedesenc, els de l'Alt i el Baix Penedès, dos equips que ara mateix estan empatats a 7 punts. A l'Hockey Lliga Plata Sud, també dissabte, a dos quarts de 7 de la tarda, Girona-Vendrell, i una hora més tard, a dos quarts de 8 de la tarda, Olot Patí-Vilafranca. I pel que fa a futbol, dissabte a les 5:20 de la tarda, a partir també de la jornada 7 de la Lliga Elite entre el Futbol Club Vilafranca i el Júpiter, el Degà Penedesenc, arriba cuer de la competició a 3 punts, això sí, de la salvació, davant un Júpiter que va pujar la temporada passada de Primera Catalana Lliga Elite i que ara mateix es troba a zona de playoff. El partit es podrà veure per Penedès Televisió i també per la xarxa Més.
Gràcies, Miquel, i bon cap de setmana.
Igualment, Sílvia.
I l'entrevista d'aquest divendres va destinada a la mitja marató de l'Espirall, que se celebra el proper 16 de novembre, però ja tanca inscripcions aquest diumenge. Des de Ràdio Vilafranca, el nostre company Eric Guijarro parla amb la regidora d'Esports, Gemma Romeu.
Bon dia, Sílvia. Doncs, de fet, ja fa moltes setmanes que, evidentment, des de l'organització de la mitja de l'Espirall ja porten treballant i formalitzant totes aquestes inscripcions de cara a la cita d'aquest mes de novembre, del dia 16. Ja estem a tocar d'aquesta cita, queden dues setmanes, i hem pensat doncs, que quina millor idea que comentar-ho amb la Gemma Romeu, amb la regidora d'Esports d'aquí de l'Ajuntament de Vilafranca. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per venir aquí als nostres estudis.
A vosaltres.
Bé, doncs una cita més de la mitja de l'Espirall, un dels esdeveniments, diríem, canònics de l'any Que ja el tenim aquí. Parlàvem abans d'entrar que això ha passat volant i ja d'aquí dues setmanes a tope a l'Espirall.
Totalment, sí, sí. Mira, el 16 de novembre, d'aquí dues setmanetes, ja tenim la mitja més antiga de Catalunya, que de nou, doncs, amb aquest recorregut que fem de sempre, no?, que surt de Vilafranca i se'n va fins a Guardiola i després, doncs torna. Jo penso que és un dels diumenges més bonics que tenim a Vilafranca, un dels diumenges on pot participar tothom de la vila, també de la comarca, gent de fora, que hi han distàncies, quatre modalitats de distàncies suficients perquè doncs, tothom també pugui participar i pugui donar també el seu granet de sorra solidari amb aquesta cursa petita.
Un dels objectius també de la conversa és que aquells o aquelles que encara no ho hagin fet que s'animin a apuntar-se, perquè estem en les últimes hores, últims dies de les inscripcions per la gran, per la de 21 quilòmetres.
Ah, això mateix, sí, sí. Aquest cap de setmana s'acaben ja les inscripcions, tanquem inscripcions el diumenge 2 de novembre, les inscripcions de la cursa de la mitja de l'Espirall, la de 21 quilòmetres, que realment es tanca també pel tema de l'obsequi, no? També, si no, també és cert que hem d'anar comptabilitzant. Pensem que també és un recorregut que està totalment marcat i que estableix també la Federació d'Atletisme. I és una cursa que també, en aquest cas, doncs, participem dintre del Campionat de Catalunya Universitari de Mitges Maratons i, per tant, doncs, tot ha d'estar molt ben tancat amb timing que toca i també, doncs, per altra banda, amb tots els obsequis que també puguin, que puguem doncs, oferir tots els obsequis a tothom qui participa.
Aquestes inscripcions per la mitja gran, que sempre remarca aquesta possibilitat de comprar el pack, que ja ho dèiem, mira, el compres, que després fas una, doncs tampoc fa tant de mal, no?
Sí, està molt bé. De fet, per 20 euros tens les dues curses, no? Tens, en aquest cas, la mitja de l'Espirall i després tens la 10K que fem el gener. Per tant, doncs, per 20 euros, un preu on realment veus altres curses d'altres localitats i amb aquest preu no tens aquestes dos curses amb tot el que hi ha darrere, és a dir, amb tot l'avituallament, amb els obsequis, amb els punts d'animació, amb tot el que oferim, i per tant, doncs, no podríem dir que és un 2x1, però sí que és un preu molt correcte per poder, doncs, córrer les dues curses.
No és un 2x1, però pràcticament, per sí. Fer mitja i 10K, sí. I el que deies, després amb tota la infraestructura, perquè el dia de la mitja veus tota la moguda.
Totalment.
I el dia de la 10K igual, val la pena.
Totalment, és a dir, aquí hi ha una moguda de tot el servei, evidentment, de l'Ajuntament, tant d'esports com també brigada, però per altra banda, sort que també estem acompanyats d'una gran entitat de Fondistes Penedès, que també ens ajuden sempre, però sobretot també l'Associació de Veïns de l'Espirall, que són ells també doncs, l'ànima, no?, d'aquesta mitja, i que gràcies també a tot el voluntariat que entre tots doncs, anem estirant, fent possible que es pugui oferir aquests serveis i que es pugui oferir realment aquesta sensació quan acaba el corredor que diu, ostres, l'any que ve hi torno, no? I dius, si encara no has fet com el vas d'aigua, no?, de després, no, l'any que ve hi torno, perquè això és espectacular, els serveis, els punts d'animació i tot el que acompanya la cursa.
Després jo crec que també hi ha, pràcticament per molta gent d'aquí de Vilafranca, és com el dia de la mitja o el dia de la 10K, però en aquest cas de la mitja, que és el que ens centrem, hi ha molta gent, ni que no la corri, ja surt al carrer a veure-la.
Tens tota la raó, sí, tens tota la raó. És a dir, aquell cap de setmana és una data marcada, perquè hi ha molta gent que també ens diu, mira, aquest any m'he lesionat, però em posaré de voluntari. Per tant, doncs, també és d'agrair, no?, que la gent doncs, digui, mira, no participo, però sí, participo d'una altra manera, no? I això també doncs, ho hem volgut fer extensiu als instituts, que aquest any doncs, tenim molts instituts també que ens participaran amb la mitja jove, precisament per parlar d'aquest voluntariat, un voluntariat que cada vegada, sentint-ho molt, escasseja més, no? És a dir, no escasseja en altres ambients, no? I per tant, doncs, aquesta comunitat, no? És a dir, aquesta acció de voluntariat que fa que entre tots doncs, fem comunitat, i què millor, no?, que fer comunitat dintre de l'esport. Per tant, doncs, el que aquest any igual que l'any passat, però aquest any doncs, amb la segona edició veiem que es va consolidant més, és aquesta participació dels instituts amb la mitja jove i, per tant, puguin competir saludablement, ho poso entre cometes, perquè lamentablement doncs, la paraula competició sempre està arraigada, no? Però sí que poden competir en diferents maneres, és a dir, possiblement hi ha algun alumne que pugui córrer, però un altre digui, mira, no estic en condicions de córrer i, per tant, doncs, em posaré els punts d'avituallament a oferir aigua o em posaré en algun carrer a tallar carrer. Ho dic també perquè quan es vegi que quan estigui corrent la mitja de l'espirall els corredors vegin joves que estan, doncs, en aquest cas, en els punts d'avituallament o també en aquests punts de trànsit, doncs que també són joves que estan participant a la mitja d'una altra manera i que, per tant, també sumaran punts pel seu institut i que creiem el que dèiem, no? Aquest objectiu de comunitat, aquest objectiu de voluntariat que cada vegada doncs, creiem que val la pena d'agrair i d'agrair també tota aquesta gent voluntària que fa possible aquestes curses.
Recordar, el dia 2, aquest diumenge, es tanquen les inscripcions per la mitja marató, per la de 21 quilòmetres, 14 euros la inscripció només per aquesta i el que dèiem, també la possibilitat d'apuntar-se a la mitja i a la 10K per 20 euros, aprofitant aquest pack. Per tant, últimes hores, perquè avui estem ja divendres i, per tant, cal afanyar-se si encara no us heu decidit. Parlaves d'aquest voluntariat, d'aquest paper dels joves. En els últims anys també s'ha fomentat molt la participació dels joves, aquesta mitja jove, també aprofitant aquesta vessant, aquesta presència del campus de la URB aquí a Vilafranca, també anant de la mà amb el campionat universitari. Això també és, en els últims anys s'ha remarcat molt.
Sí, és a dir, el Campionat de Catalunya del que són les curses, no? A nivell d'universitat, cada any van canviant els organitzadors, no? Els que estan. I aquest any, doncs, dona la casualitat, bueno, l'any passat ja va ser el moment de l'impàs, però aquest any ja realment ho porta la URB i, per tant, doncs, què millor també que anar de la mà amb el tema tan esportiu, no? I el que també ens està portant és tots aquests joves que venen també de la ciutat, que venen d'altres parts de Catalunya, a córrer precisament aquesta mitja de l'espirall i que també, doncs, corren per aquestes universitats, no? Per tant, doncs, aquesta idea l'hem volgut volcar també amb aquesta mitja jove, amb els instituts de Vilafranca, però també instituts que venen dels Monjos i també de l'Arbós. Per tant, són els instituts de l'Alt Penedès que participen dintre d'aquesta mitja jove.
Fer comarca, perquè al final la mitja és fer Vilafranca, fer barri, però que al final acaba traspassant la frontera, perquè fa una mica de Penedès, també.
Totalment, és a dir, Vilafranca sempre ho diem, no? Quan estem pensant en esdeveniments esportius, turístics, culturals, sempre ho diem, evidentment que la gent de Vilafranca l'hem de tenir doncs, arrelada, l'hem de tenir que estigui també doncs, convençuda d'aquest esdeveniment i per altra banda també hem de fer el possible perquè la comarca doncs, sigui atractiu per ells venir i sigui atractiu doncs, també totes les activitats que fem. Per tant, doncs, aquesta mitja és oberta a tots els diferents instituts que puguin participar i que creiem doncs, que el que fem és això, és un dia per fer esport, és un dia per unificar també totes les diferents doncs, activitats que hi tenim a Vilafranca, perquè cada cap de setmana hi tenim moltes coses, i sobretot doncs, passar un moment en família, tant fent la mitja de l'espirall com la 5K, com també la cursa més petita, no? La mitja petita, que aquest any tots els beneficis aniran destinats a Gasol Foundation, una entitat que en aquest cas, doncs, bueno, allò que dèiem, no? Que està dedicada a reduir l'obesitat infantil i a través d'aquí, doncs, també, a través de tots aquests d'aquesta fundació, doncs, fan aquesta recerca en el desenvolupament i també amb la implementació de programes per promocionar la salut i també per aquesta sensibilització. Per tant, és una manera també de connectar i acabar de relligar, no? Aquest any som ciutat del bàsquet, per tant, doncs, què millor que acabar de rodonir aquest any que estem a punt, encara ens queda, però bueno, que encara ens queda alguna activitat per fer, però de poder lligar-ho, no? Amb Fundació Gasol, amb Gasol Foundation, i d'aquesta manera, doncs, tot el que són aquests beneficis aniran destinats exclusivament a lluitar contra l'obesitat infantil, que, doncs, també ens preocupa com a ciutat.
Ara ja comentaves aquesta mitja jove, també la mitja petita. Aquí encara queden dies per inscriure's. De fet, la mitja petita el mateix dia es pot fer. Pel que fa a la mitja jove i la 5K, que tenen un preu de 6 euros, hi ha fins al 12 de novembre. Encara teniu uns quants dies més. I el que dèiem d'aquesta mitja petita, que sempre té aquesta vessant solidària, cada any té una fundació, una organització beneficiària, en aquest cas casant aquesta ciutat del bàsquet, la Gasol Foundation, que ja diríem que es ven sola, no? Tenir el nom de Gasol és cridaner.
Realment sí. Quan vam estar parlant amb ells i els hi vam dir aquesta possibilitat de que podríem connectar la mitja petita amb la seva fundació, van estar realment molt agraïts. També és la manera no de connectar, cada vegada es vol connectar més la salut amb l'esport, i per tant què millor que connectar-ho amb aquesta fundació. Per altra banda, també, és a dir, el CAP des de Pediatria de l'Alt Penedès també estan fent molta promoció amb hàbits saludables, i és una manera també de poder acompanyar amb unes fitxes que també ens donaran des de Fundació Gasol per poder repartir a totes les escoles i per poder també treballar a l'aula, però també a casa, com de bé n'hem de menjar per estar bé, no? Al final, l'esport té molts valors, entre ells molts valors de cohesió, però també l'esport i la salut el que ens indiquen és que necessitem una ciutadania saludable, i d'aquesta manera, què millor que fer-ho amb hàbits saludables, fent esport, però també ensenyant-nos, en aquest cas, a menjar bé.
Doncs repetim, 16 de novembre, aquesta nova edició, edició 46 de la mitja de l'Espirall, i les diferents modalitats que adaptades a qui vulgui. Heu canviat aquest any de pàgina web, molt renovada, amb una imatge molt, molt moderna, mitja.vilafranca.cat, allà es poden fer les inscripcions, no?
Això mateix, sí, allà mateix es poden fer les inscripcions. Jo des d'aquí convidar a tothom a participar amb aquesta gran festa, no?, esportiva, també aquesta gran festa solidària, i que realment val la pena viure aquest dia a Vilafranca. Ara, últimament, ens està fent bon temps, sempre tenim aquest sol que
fred,
ens acompanya.
Fred, sí. Però no plou ni res, fa sol.
El que passa que el fred està bé, per córrer, sí. És a dir, molt millor que no pas tenir molta calor. Per tant, des d'aquí ja aprofito per animar també a tothom, per animar aquestes últimes hores que queden per acabar de la inscripció de la mitja de l'Espirall, ajudar-nos també a fer possible aquesta gran festa amb tot aquell també qui vulgui ser voluntari, i per altra banda, els instituts, que encara queden alguns per confirmar, que s'acabin animant, i també aquesta 5K, aquestes curses més petites que són adaptades a tothom, que es pot fer també, hi ha gent que també ve amb el cotxet, que ve amb la família, endavant, no? Al final és tot benvingut, i per tant des d'aquí agrair que ens hàgiu deixat expressar-ho i convidar la gent a venir.
Doncs Gemma, moltes gràcies per venir.
Gràcies a
per
vosaltres.
Per passar per aquí pels nostres estudis. I res, ja de cara a aquests últims dies, segur que ja està lligadíssim. Acabar-ho de deixar-ho tot tancat i a punt per la 46a edició de la mitja.
Vinga, endavant. Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Mig minut i arribem a 9:45. Tenim la primera cita del dia amb l'actualitat exclusiva de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts per posar-nos al dia, saber com arrenca aquest divendres 31 d'octubre, i al cap de 5-6 minuts ens retrobem per conversar amb l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, posant el focus en aquesta conversa en la seguretat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El preu de les castanyes puja en una castanyada on els panellets de pinyons continuen sent els més reclamats. La castanyada ja ha arribat i és per això que els panellets, sobretot els de pinyons, els més reclamats, ja llueixen a les vitrines de les pastisseries i dels forns de pa. També ho fan en paral·lel les castanyes. Elles són les grans protagonistes. Val a dir que enguany, però, el preu de la castanya crua ha pujat fins a un euro més que la castanyada passada. Enguany, des del Gremi de Pastisseria de Barcelona es preveu que les comandes de panellets surtin entre un 3 i un 6% més cares als clients per l'augment del preu del pinyó i l'ametlla, així com els costos de producció. No obstant això, el fet de caure el dia 31 d'octubre en divendres fa preveure una bona venda durant tot el cap de setmana. S'ajorna el debat al Parlament sobre la rehabilitació de l'Ateneu i el centre de Sant Sadurní. La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya ha ajornat la sessió prevista per aquest dimecres en què s'havia de debatre la proposta de resolució presentada el passat mes de juny per Junts per Catalunya relativa a la rehabilitació dels edificis socials de l'Ateneu Agrícola i el centre de Sant Sadurní d'Anoia. Segons el calendari previst, la comissió es tornarà a convocar d'aquí aproximadament un mes. La iniciativa registrada per Junts instava el govern de la Generalitat a establir reunions periòdiques amb l'Ajuntament de Sant Sadurní i amb les dues entitats amb l'objectiu d'acompanyar-les en el projecte de rehabilitació integral dels seus espais socials. La proposta també plantejava el suport del govern per facilitar un acord de cessió parcial dels immobles a l'Ajuntament que permeti impulsar la millora de les instal·lacions. Entre els punts inclosos a la resolució, destaca la petició de participació econòmica de la Generalitat per afrontar les obres necessàries per adequar un teatre a l'Ateneu i un auditori al centre, tots dos amb una capacitat mínima per a 300 espectadors. Intervenen 120 quilos de cabdells de marihuana en una furgoneta interceptada al Baix Penedès. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Tarragona van detenir el passat 16 d'octubre un home de 22 anys com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. La seva detenció es va produir després d'interceptar al Baix Penedès una furgoneta carregada amb 120 quilos de cabdells de marihuana procedents d'un pis de Salou. La investigació, iniciada a principis del mes de juliol, va culminar amb un ampli dispositiu policial que va permetre aturar el vehicle sospitós a l'AP7, al punt quilomètric 216. En el seu interior, els agents hi van trobar la droga envasada al buit amb un valor estimat superior als 800.000 euros en el mercat il·legal. L'endemà, amb autorització judicial, els investigadors van registrar el domicili de Salou d'on havia sortit la furgoneta. Al pis, situat al carrer Llevant, s'hi van localitzar diverses màquines d'envasar el buit i material destinat a la manipulació i preparació de la marihuana per a la seva distribució. Segons les primeres conclusions de la investigació, el detingut formaria part d'un grup criminal establert a Salou, especialitzat en el cultiu i manipulació i distribució de marihuana cap a diversos països europeus. El cas continua obert i no es descarten noves detencions. I aquest diumenge, el conjunt monumental d'Olèrdola acull la matinal de Viu al Parc. A partir de dos quarts d'onze, hauríem dit, del matí i fins ben entrat al migdia, s'aniran succeint activitats que volen posar en valor de manera festiva el patrimoni natural i cultural d'espais naturals protegits com el Parc d'Olèrdola, tal i com ha resumit el coordinador de Viu al Parc, Josep Melero. Aquest diumenge hi haurà jornada de portes obertes al conjunt monumental de 10 del matí a 6:15 de la tarda. A 11:15 i fins 12:15 es podrà participar en la capsa dels sentits amb activitats a l'entorn natural de realització lliure. En aquesta franja horària també es podrà gaudir de la Naturateca, una ludoteca mòbil per apropar la natura i aprendre sobre la flora i la fauna del nostre entorn. I a partir de 12:15 s'oferirà l'espectacle de Cluenda Moi Aznar amb animació musical per a totes les edats.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com cada 15 dies, al magazín tenim un espai de conversa amb els alcaldes de les nostres dues comarques. Avui, el nostre company Miquel Cuenca, des de Ràdio Sant Sadurní, ho fa amb l'alcalde de Sant Quintí de Mediona.
El nostre convidat d'avui és el Bernat Catasús i, tal com comentava Sílvia, ell és l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, al qual en aquesta primera hora del matí el tenim darrere les vies telefòniques. Bon dia, Bernat.
Bon dia.
Què tal? Com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé. Encantat.
Avui parlarem de diversos temes. Un, per exemple, a nivell polític, és que la setmana passada es van tirar endavant ordenances fiscals per l'any 2026. De forma inicial, això sí, s'han tirat endavant. D'altra banda, també parlarem de temes a nivell cultural, no? Ja que s'està a punt d'apropar la Fira Mata de Goya també al municipi, i també d'altres temes relacionats amb la seguretat, que és un aspecte que durant aquests anys s'ha estat reivindicant des del món polític en tota l'amalgama geogràfica i també d'estaments, des de l'àmbit municipal fins també l'àmbit nacional. Però primer de tot, i estan ara ja passat uns mesos de la meitat del mandat, el que sí que m'agradaria preguntar-te és una miqueta quina és la valoració que es fa des de l'equip de govern d'aquests dos primers anys, una miqueta també projectes que s'hagin tirat endavant o que s'estiguin treballant de cara a aquests últims dos anys de mandat.
Sí, la valoració que fem des de l'equip de govern és molt positiva. Hem estat treballant durant dos anys. El primer any ens vam centrar molt en feina interna, en ordenar tot el que vam trobar aquí a l'Ajuntament. I després, doncs, sí que és veritat que hem pogut impulsar projectes molt importants, com és la construcció dels nous vestidors del camp de futbol, la reurbanització del carrer Sol de la Vila, millores en un edifici municipal que es destinarà a habitatges, entre moltes altres coses. Hem reurbanitzat també un carrer, entre moltes altres coses.
M'has comentat en primer lloc ordenar una mica l'Ajuntament.
Sí, teníem un dèficit important en el que era la gestió dels recursos humans. Teníem un problema a nivell de treballadors municipals, amb uns sous desactualitzats i problemes que hi havia. Són feines que no es veuen gens, és més, que nosaltres li diem feines invisibles, però que serveixen per poder treballar molt millor i que després les coses surtin bé i que el servei al ciutadà sigui l'eficient.
Una miqueta el que farem ara és parlar, Bernat, del tema de la seguretat, i és que tu formes part d'Impulsem i la formació política aquesta setmana va oferir una roda de premsa per tal de demanar més efectius de Mossos d'Esquadra o denunciar la manca d'aquests a la vegueria Penedès, també al fer front a les ocupacions i també al combat contra la multireincidència. No sé si tu hi eres present, aquesta roda de premsa que es va celebrar aquí a Vilafranca del Penedès, a prop.
Sí, jo no vaig poder ser-hi present per temes personals, però sí que dono suport totalment al que van reivindicar els meus companys en matèria de seguretat. També vull dir que això no és una cosa que surti ara com un bolet. És a dir, Impulsem des del primer dia, una de les seves finalitats ha sigut reclamar això. I ja el 2024 vam reclamar-ho. A finals del 2023 també ja s'havien fet rodes de premsa i mocions als ajuntaments per reclamar una cosa tan senzilla com és més policia. Actualment ens trobem que som l'única vegueria que tenim més agents de policia local que de Mossos d'Esquadra, i això és una disfunció inacceptable. Per altra banda, creiem que una de les maneres per poder aconseguir aquests recursos, doncs, és que les decisions es prenguin des de la pròpia vegueria amb una regió d'emergències, amb una regió policial pròpia del Penedès. I tot això ho reclamem per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Al final estem cansats d'aquesta petita delinqüència, incivisme, que trenquen un dia un vidre d'un cotxe. L'endemà t'embruten una plaça. L'endemà et fan pintades en algun altre lloc. Després entren a robar al comerç del poble. Entren a robar a casa d'una persona gran o qui sigui. I tot això, doncs, al final, considerem que és inacceptable, considerem que s'ha de poder solucionar de forma urgent i després també, doncs, per aconseguir-ho, doncs, reclamem això, més presència policial i, per tant, més Mossos que facin que el patrullatge preventiu sigui una realitat i que puguem aconseguir aquests, eliminar aquestes conductes i per tant, tenir doncs, una qualitat de vida millor aquí al Penedès.
Aquí anava a anar ara, perquè al no tenir una regió policial pròpia, la redistribució de Mossos d'Esquadra és bastant complicada, que la gran majoria arribin concretament aquí a la vegueria Penedès. Si no tinc mal entès, a la vegueria depèn de tres àrees policials. I en aquest sentit, també, municipis petits, que si ens anem aquí a la comarca de l'Alt Penedès, són la gran majoria, no disposeu de policia local, per tant, heu de necessitar els Mossos d'Esquadra. I si no hi ha tants, i en aquest sentit, com comentaves, que hi ha més policies locals de la vegueria que Mossos d'Esquadra, és una mica complicat el tema de la seguretat per municipis, en aquest cas, com Sant Quintí.
Sí. La situació, a vegades, s'ha de veure el context, però el que tu molt bé deies és que ara mateix la vegueria Penedès està dividida en tres regions policials. Tenim el Baix Penedès a Tarragona, a la regió policial de Tarragona. Sí. Tenim l'Anoia a la Catalunya Central i l'Alt Penedès i el Garraf a la Metropolitana Sud. Per posar un exemple, si amb el cap de la regió de policia de la Catalunya Central li diuen que té 50 agents nous, la seva prioritat, doncs, molt legítimament, serà portar-los doncs, cap a Manresa, cap a Vic, i després, si s'obre un punt, el portarem cap a Igualada. Sí. Si el de Tarragona li diuen el mateix, doncs l'última prioritat serà dotar la comissaria del Vendrell. I a la Metropolitana Sud doncs, passa el cas similar. A Hospitalet hi ha molta més necessitat de gent que no pas a Vilafranca. I, per tant, cada vegada que entren agents nous a la Metropolitana Sud, doncs, per 10 que se'n van a Hospitalet o a Sant Feliu, doncs, 2 vindran a Vilafranca. Nosaltres el que demanem amb aquesta regió policial pròpia és que puguem rebre agents i distribuir-los des del territori. I amb això aconseguir que el mig milió de ciutadans que estem a la vegueria Penedès vivint i els turistes o les segones residències que tenim, que és un número molt important a l'estiu sobretot, doncs tinguem uns nivells de seguretat òptims i que no tot passi perquè a Barcelona hi hagi molta seguretat, que també, però que a la resta de llocs puguem viure tranquils. Els pobles petits hem de recórrer a recursos externs privats de vigilància. Això és una despesa que els municipis hem de fer front i que realment no ens pertocaria.
Perquè aquí, Sant Quintí, quina és la situació a nivell de seguretat que voldríeu fer front i que a vegades no podeu, o us fa complicat per la falta de potser que vingui un Mosso d'Esquadra més freqüentment?
Sí. Jo sempre dic que en cas d'emergència sempre venen. I per tant, això també s'ha de deixar clar, Vull dir, a Sant Quintí o a tots els pobles rurals no és que no arribi la policia.
Són més per fer front als actes incívics, no? Com comentaves, o la tasca preventiva.
La tasca preventiva, que és la que faria falta, doncs això, més recursos, ara mateix per fer-hi front doncs, tenim un agutzil municipal que treballa de dilluns a divendres i ja fa una gran feina, però després tenim totes les nits, tots els caps de setmana, que si volem tenir algú patrullant pels carrers, doncs ens hem de pagar dels impostos dels quintinencs i quintinenques i fer-ho. Durant l'estiu ho hem fet. Durant l'estiu ho hem fet i hem tingut bons resultats, perquè no hi ha hagut robatoris, els actes vandàlics han disminuït moltíssim, perquè hi havia una persona patrullant pels carrers amb un vehicle logotipat de l'Ajuntament, per tant, es veia que hi havia presència no policial, però sí d'algú de l'Ajuntament. I això funcionava.
Passem ara, si vols, a parlar d'altres temes. Per exemple, la setmana passada veu tirar endavant de forma inicial ordenances. Unes ordenances que, pel que he vist, hi ha bastantes bonificacions.
Sí, aquest any hem quan deia ordenar, torno endarrere, eh? Quan deia ordenar l'Ajuntament, una part també era el fet aquest d'ordenar doncs, tot el tema de les ordenances municipals i de realment analitzar quin era cada una del motiu de cada ordenança. El 2024 i el 2025 doncs, hem estat fent ajustos més generals doncs, per poder clarificar, per poder tenir eines per cobrar el que toca, doncs, per exemple, amb un permís d'obres. I ara doncs, hem anat a l'excel·lència, jo dic, no? I hem anat doncs, a incorporar bonificacions, per exemple, per famílies monoparentals a la piscina. Després també doncs, hem estat treballant bonificacions per bonificar l'impost d'obres en tot el que és rehabilitació d'habitatge antic, perquè ens trobem en la realitat de que tenim habitatges antics buits i necessitem doncs, poder rehabilitar-los. I després sí que és veritat que hem apujat l'IBI. L'any passat el vam abaixar per compensar una mica l'augment de l'impost de les escombraries. I aquest any doncs, hem hagut de tornar a pujar l'IBI doncs, perquè la despesa ordinària de l'Ajuntament augmenta i, per tant, necessitem recaptar doncs, això, uns 40.000 euros més, que en el rebut individual suposarà molt poca cosa, però que ens servirà doncs, per poder fer front a la realitat que tenim a l'Ajuntament, a la realitat d'actualització de sous i altres fets que hem de fer doncs, perquè l'Ajuntament segueixi funcionant. I, per últim, hem incorporat una nova ordenança, que és la de la prestació del servei d'àpats per la gent gran. Ara, fa un any, vam iniciar el projecte dels dinars en companyia i aquí doncs, el que hem fet ha sigut establir un preu públic doncs, per poder cobrar aquest servei, que durant un any ha sigut una prova pilot i ja l'estàvem cobrant, però que ara doncs, el que fem és formalitzar-ho per deixar-ho tot cobert.
Parlem ara de temes més aviat culturals, perquè d'aquí poc arriba una de les fires, podríem dir, insígnia del municipi, com és la Fira Mata de Goya.
Sí, ara el proper, el segon cap de setmana de novembre, que coincideix amb el 8 i 9 aquest any de novembre, tenim la Fira Mata de Goya. És un dels tres pics culturals i de màxima presentació del municipi, no? Tenim el mes d'abril aproximadament el Sidral Fest, un festival de música i circ al carrer i concerts. Tenim la Festa Major a l'agost amb el seu gran component folclòric i després al novembre doncs, tenim la Fira Mata de Goya, una fira en la que combinem doncs, tota la recreació històrica del 1714 i dels fets que van passar a Sant Quintí, que es va cremar tot el municipi o una gran part del municipi. Tenim la part d'entitats del poble que fan una gran feina i que aprofiten aquell dia doncs, per vendre loteria, per estar a prop de la gent, per incorporar gent. I després tenim doncs, tota una part de mercat d'artesania que venen doncs, parades d'arreu de Catalunya doncs, per dinamitzar tota aquesta fira i fer-la més amable i agradable pels visitants.
No sé si teniu alguna previsió pel que sigui de parades i també de públic.
Ara mateix no tenim. Més o menys anirem amb els números similars a l'any passat. Estaríem parlant que el diumenge doncs, poden venir potser unes 3.000 persones, com a molt, no ho sé. És complicat de calcular perquè és de tot el municipi. I de parades doncs, sempre anem cap a unes 70-80 parades, entre de fora, internes del municipi. I després, aquest any, com a novetat, doncs, hem volgut incorporar el diumenge a la tarda concert i ball, més pensat doncs, per gent gran, perquè al final volem que la fira tingui públic de tot tipus. I després, el dissabte, doncs, des de ja fa uns anys, el grup del Vall d'en Serrallonga doncs, també fan activitats. Aquest any fan un quinto, bueno, en faran quatre, i això farà doncs, que hi hagi activitats ja el dissabte, el diumenge al dematí la fira com a tal, i després a la tarda el concert.
Passem ara a parlar d'un altre tema important, perquè d'aquí poc a molts municipis arriba el nou contracte de la brossa. No sé a Sant Quintí quina és la situació.
Sí, a Sant Quintí tenim una casuística, que és que nosaltres estem fent porta a porta des de l'any 2022 i, per tant, anem a banda. I nosaltres anem amb el paquet de Sant Quintí, Sant Pere, Torrelavit, Sant Sadurní i Olèrdola. Per tant, els ciutadans de Sant Quintí aquest any no els hi ha pujat el rebut de les escombraries i tampoc no tindran canvis en la recollida. Nosaltres vam ordenar, en la línia del que deia al principi, doncs, teníem un dèficit de quasi 150.000 euros en l'impost de les escombraries. Vam haver de fer una pujada considerable, passant de 155 euros per habitatge a 230 euros per habitatge l'any passat, i això és el que mantenim ara de cara a l'any vinent per poder fer front i cobrir el 100% del cost de la recollida de serveis.
No sé si creu que el porta-a-porta és la millor opció pel municipi. Entenc que sí, perquè porta bastants anys ja establert.
Sí, aquí poden haver-hi tantes opinions com persones que estiguin a la taula, eh? Al final, però, si ens basem en els números, el porta-a-porta és un sistema que permet uns índexs de reciclatge molt alts. Si bé és cert que aquí a Sant Quintí ara hem baixat una mica, estem al voltant del 65%, havíem arribat a índex del 80-85%, i això fa que tinguem cànon de retorn i, per tant, el preu per gestionar els residus no sigui tan alt. Això és una sort. A partir d'aquí sí que és cert que el porta-a-porta doncs, fa que hagis d'anar i treure els residus davant de casa, que per cert és molt còmode, fa que doncs, el dia que toca treure el paper doncs, hagis de treure el paper i no pots treure el paper doncs, el dia que t'ho vulguis. Bé, és el punt negatiu? Doncs sí. També és veritat que, degut a l'incivisme d'una part de la població petita, però que es creu molt, doncs també tenim gent que ens abandona les bosses sense reciclar al costat dels contenidors del vidre. Són els únics contenidors que tenim. Clar, aquí s'obre un meló de si el porta-a-porta és brut. Bé, el porta-a-porta no és brut com a tal. El que és brut és el ciutadà cívic que no té ganes d'adaptar-se a la realitat del municipi i no vol fer el porta-a-porta com Déu mana. Jo sempre amb tothom li dic, el porta-a-porta permet poder treure les escombraries amb el pijama, cosa que si tens contenidors i has d'anar a l'altra banda del carrer ja no ho pots fer. A partir d'aquí, doncs, cadascú té opinions. Si bé és cert que hi ha llocs que poder, doncs, barris en concret, el tema dels contenidors tancats podria ser més còmode, sí. Però el porta-a-porta a Sant Quintí arriba a tots els habitatges, excepte els nuclis, els habitatges aïllats, i en general és un sistema ben rebut i que ens permet mantenir la taxa de residus de 230 euros per habitatge. Segurament amb contenidors tancats estaríem amb imports superiors, com s'està veient en altres municipis.
Déu-n'hi-do, sí. Jo he vist que un dels municipis on s'implantaran els contenidors tancats i ja pujarà bastant. Alcalde, no ens queda gaire temps, el que sí que m'agradaria comentar-li. A l'inici hem parlat dels primers dos anys de mandats. En aquest cas, m'agradaria saber quin és l'objectiu de l'equip de govern de cara aquests dos últims anys, fins a arribar al 2027.
Sí, com a objectiu és seguir millorant la qualitat de vida i millorant el municipi de Sant Quintí. Això seria com l'objectiu general, eh? Si aterrem en accions concretes, doncs és poder seguir mantenint tots els serveis que tenim ara que donen un plus de qualitat, és a dir, hem parlat abans dels dinars de la gent gran, doncs això ho volem mantenir. Hem fet una licitació nova del servei d'escola esportiva, que això també doncs, fa una funció superimportant de cohesió. I necessitem també i volem mantenir doncs, tot el suport que reben les entitats i clubs del municipi doncs, per això, per fer activitats culturals, per fer activitats esportives com pot ser el Quintinenc, com pot ser el Club de Muntanya Penedès Nord. Doncs mantenir aquest suport econòmic i logístic perquè puguin seguir fent activitats. Després, en actuacions concretes, doncs és el de sempre, eh? Mantenir els carrers el més nets possibles, per tant, tenir un bon contracte de neteja, tenir totes les eines possibles per fer front a la seguretat, i d'això l'any que ve doncs, instal·larem càmeres de vigilància per poder doncs, controlar aquestes activitats incíviques.
i després també doncs, a fer millores diverses a la via pública i als equipaments doncs, per eficiència energètica, posar plaques solars, plataformes úniques, seguir canviant tubs de clavegueram, tubs d'aigua, això són coses que no es veuen i són molt importants. I després també, doncs, com a actuació així més important a nivell d'import, volem fer una millora molt important al poliesportiu i poder doncs, tirar endavant d'una vegada per totes un gimnàs a Sant Quintí en un equipament municipal. Veurem com ha de ser aquesta explotació de l'equipament, del gimnàs, però tenir un gimnàs municipal a Sant Quintí és un dels objectius que ens hem fixat. No sabem si el podrem tenir executat abans d'eleccions, però com a mínim sí, tenir les obres en marxa, ja tenim el projecte i estem fent els passos per poder aconseguir el finançament i licitar-ho.
Doncs moltes gràcies, alcalde, per aquesta conversa amb nosaltres aquí al magazín Penedès en Xarxa. Nosaltres que ens acomiadem, recordem, hem parlat amb Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
No som estels, anem més enllà, cridant els quatre vents que seguirem.
Les llums de mitjanit cantades per Mariona Escoda i Miqui Núñez ens porten a la publicitat i de seguida al butlletí de les 10. De vida i...